el soltar el sol, i construir, construir, construir...
I es va crear la bombolla.
Aquella bombolla, però ara vivim d'aquella bombolla. És a dir, el que s'està comercialitzant és justament el que va fer aquella bombolla. Per tant, és un problema de decisió dràstica del sol. I clar, si no solta el sol, no hi ha constructor. Aquest és el tema. Per això dic, ja, n'hi ha que buscar...
El tema de la vivenda és un tema que és global. O sigui, ara mateix vas a qualsevol ciutat del món, tots els països del món tenen un problema i no hi ha una solució màgica. O sigui, vull dir que... I s'han provat moltes coses. Però és veritat que hi ha una cosa que no s'ha fet mai, i és un pla de construcció de vivenda pública a gran escala. Això sí que no s'ha fet mai.
Se va fer en el franquisme,
Se va fer en el franquisme, és veritat.
Vale.
Sí. Però això... però per què cal aquest pla, diguem, de vivenda pública a gran escala? Perquè, diguem, el mercat no ha sigut capaç de proveir, diguem, un bé necessari per a tota la població a un preu assequible.
És que el que està passant també és que s'està construint, hi ha llocs on s'està construint, però s'estan construint pisos bastant de luxe. No s'estan construint també pisos assequibles. Per exemple, a Badalona s'està construint molt, en barris que abans no hi havia res. Però, aleshores, aquells pisos són molt cars i els pisos del voltant també s'estan encarint perquè està millorant aquella zona. Sí. Però, o sigui, no està augmentant l'habitatge assequible. Està augmentant l'habitatge, però és que els preus estan pujant cada cop més. Mm-hmm. Per tant, jo no tinc clar que liberalitzar només el sol faci que s'acabi el problema.
Jo t'asseguro...
No dic que no s'hagi de construir, dic que no crec que sigui l'única solució en un problema...
Jo vaig ser conseller assessor d'una empresa que se dedicava solament, a la vivenda social. D'un amic meu andalús, que estava aquí, i aquest noi és molt d'escarres, i ell diu, que pisitos, casitas, volia això. Quan va arribar un moment en què hi havia una construcció que jo vaig negociar amb la Caixa, perquè la comprat la Caixa, perquè ell necessitava liquidez i estava entretinguda la venda, en aquell moment agafa el que m'ha dit la Caixa. Diu, mira, Manolo, diuen, mirat això, mos interessa moltíssim. Ara, trobem inverosímil el preu que aquest home posa a aquelles vivendes. Marbre a les cuines, unes escales increïbles. Diu, és impossible que puguem mantenir el nivell de negoci. Ell és un tio molt d'esquerres. I la Caixa em va fer aquesta observació. És a dir, el preu era molt baix al costat del que era la qualitat posada. Aleshores, clar, en aquell home se va ofegar perquè no tenia sol. No tenia sol. I va fitxar una persona, una persona que treballava amb mi, una noia, la va fitxar exclusivament per poder buscar sol arreu de Catalunya. I el problema que tenia és que no trobava sol. Per fer vivenda social, No feia més que vivenda social. I fer de 2 a 3.000 vivendes a l'any. Clar, jo vaig viure això. Per tant, l'angostura del forat del sol és el problema fonamental. Després hi ha altres problemes addicionals, finançament, etc. Però l'angostura aquesta de dir, quan tinc un forat tan petit que no puc entrar i, per tant, no puc construir. Aquest és el problema. I això, jo crec que els partits polítics i els governs s'ho haurien de plantejar seriosament. Que lliuren el sol i després, inclús Carlota te dona una part de raó. Si s'abusa d'això, que posen el límit al preu. Així t'ho declaro, l'ic. Per què? Perquè, home, si tu lliberes sol en bones condicions, tu no pots admetre que hi hagi una superespeculació sobre el preu final. Amb allò tens tota la raó. Però el problema fonamental, la font del problema d'on hagi el riu, és el sol.
De fet, en el mateix CEO, l'habitatge, l'accés a l'habitatge és el principal problema per totes les franges d'edat, ja és un problema principal. El que ahir comentàvem a la redacció, sí que ens sorprenia que per les dates en què s'havia fet l'enquesta, el que no apareixia com un dels problemes és tota la qüestió de Rodalies, que no sabem si és que no s'havia preguntat, des del CEO diuen que no és... que no s'hagués preguntat, sinó que no apareixia com allò una principal qüestió de queixa entre els usuaris, cosa que sorprèn, perquè se n'ha parlat molt, i durant els dies que es va fer l'enquesta va ser just quan es va conèixer la qüestió del traspàs amb Esquerra, etc. Però el que sí que ha marcat va ser el debat del ple d'ahir, en què només mig any després del nomenament del nou govern ja s'ha demanat la reprovació, la dimissió d'una de les conselleres, una dimissió que evidentment que no es farà, però que ja és com a mínim una marca, una osca, no? El govern de Salvador Illa, que es presentava amb aquest cartell del govern de la gestió davant del procés, de tot el que hi havia hagut fins ara, i que realment amb Rodalies estan sopegant amb el seu gran mal de cap, perquè no avança, no hi ha perspectives de que la cosa millori a curt termini, i cada dia és més un problema per més i més catalans i catalanes.
I el govern, el que explicava la consellera Sílvia Paneque el dimarts, quan va compareixer, no? I també la setmana passada, que va fer una compareixença també al Parlament, el que explicava és que actualment hi ha 200 obres en marxa. Això està afectant el servei, que porta molts anys malament i amb molta desinversió, i que fins d'aquí 2 anys no es començaran a notar coses. Uh-huh. No es començaran a notar, que no vol dir que d'aquí 2 anys funcionaria a perfecció, sinó que es començarà a notar una millora en el servei. I jo tinc la sensació que hi ha una certa, entre els usuaris de Rodalies, hi ha molta indignació, però també una certa resignació. Fa tants anys que això dura, i se sap ja que no és una solució a curt termini, que hi ha una certa, no? Doncs això, indignació, però també resignació.
Bueno, és que al final estem patint un doble càstig, això. O sigui, hi ha el càstig de no haver invertit prou durant els últims 30, 40 anys, i després ara resulta que volen fer totes les obres de cop, i per tant, tu com a usuari t'has d'aguantar perquè tot funciona molt malament, perquè estan fent les obres ara totes de cop. O sigui, saps? Vull dir, és com, bueno, escolta, senyor, vull dir, jo, haver invertit quan tocava, clar, i de forma gradual, llavors no haguéssim tingut el coll d'ampolla. Clar, és que ara, l'altre dia, el ministre Puente ens va renyar els catalans, sí, no? Sí, sí. Dient, bueno, ¿ustedes qué quieren? Estamos haciendo las obras. Bueno, escolta, vull dir, una mica de calma, vull dir, o sigui...
Els usuaris no tenen la culpa.
Els usuaris no tenen la culpa de tot el que han fet els governs del PP, però també els governs del PSOE. I al final aquí hi ha un tema que és que jo crec que, no sé si el Manolo estarà d'acord amb mi, que és que en els últims anys, i això ja ve de Felipe González, es va fer una aposta a Espanya per l'AVE, que ha anat en detriment de les Rodalies.
Totalment.
És que això, s'han destinat 5, no sé si eren 60.000 milions d'euros en els últims anys a l'AVE, i la inversió en Rodalies eren 3.500. O sigui, és, dels quals la majoria han anat a Madrid. Que fins i tot...
Com sempre.
I que fins i tot a Madrid estan tenint ja problemes a les Rodalies.
I també estan començant els problemes amb l'AVE, també, ara. Perquè tampoc hi ha... O sigui, hi ha hagut molta inversió, però el manteniment...
En fer-la...
Jo voldria veure el retorn. Jo voldria veure el retorn. O sigui, un estudi ben fet de quin ha sigut el retorn d'aquesta aposta per l'AVE. O sigui, realment, ja has vist... ha florit l'economia a llocs on no hi havia florit mai gràcies a que hi ha hagut una estació d'AVE? O no? No sé, vull dir, és que jo... aquí hi ha hagut des del meu punt de vista, una equivocació en les prioritats, clarament. Perquè al final el que dona qualitat de vida i el que dona competitivitat a l'economia és que els treballadors es puguin, moure amb rapidesa allà on hi ha l'activitat econòmica. I això és Rodalies.
Jo estic bastant d'acord amb el que acabes de dir, i jo crec sincerament que hi ha hagut una falta de previsió en les prioritats. Jo tinc la teoria de que hi ha una ètica del pressupost. Jo ho he dit tota la vida... Hi ha una ètica del pressupost, perquè quan tu prioritzes estàs aplicant un sentit ètic, i la primària necessitat exigeix la primària aportació, no el caprici teu, o jo soc d'Astúries i vull col·locar allà no sé què. Aquest és el tema. I aleshores aquí hi ha hagut un desfase molt gran respecte a les necessitats. Han prioritzat altres coses. D'on va ser?
Madrid-Sevilla.
Per què? Perquè Felipe González andalú. És a dir, anem en cura amb aquestes coses.
Perquè podies fer una inauguració, perquè una estació...
Això era després. Primer era Andalusia. Quina és l'aberració d'Espanya? La centralitat madrilenya respecte a la reticulació ferroviària, que tot ha d'anar a Madrid. Això és una aberració. Això és un abús tremendo. L'Espanya radial. Jo vaig sentir el discurs, i em penso que ho he contat alguna vegada, a les Corts Espanyoles del ministre d'Obres Públiques, en l'època franquista, quan va defendre Silva Muñoz la radialitat d'Espanya, tot a Madrid, tot són ràdios a Madrid. Clar, això no porta més que una antieconomia, perquè si jo vull anar a Sevilla, no tinc que fer Barcelona-Madrid-Tenave i Madrid-Sevilla. Clar, aquest angle és una barbaritat.
Però sí que provoca una concentració d'activitat econòmica a Madrid.
Ahí voy. Però clar, això és una barbaritat el que està passant. L'AVE, per exemple, per mi, té un defecte gravíssim en Espanya. Han fet molt d'AVE, sí senyor. Han millorat les coses, sí, evidentment. Ha baixat el tràfic aeri dins de la península. Però això ha portat a una situació que primera, és la que acabes de dir tu, i segona, és antieconòmica. Per què has de fer aquest angle? És més hores de tren, més quilòmetres, és més
sí, energia... La segona i la tercera ciutat d'Espanya no estan connectades per AVE, a dia d'avui, que són Barcelona i València.
No, és que aquest és el tema. I llavors aquí sí que hi ha un error de perspectiva fundacional enorme. Perquè quan es va crear la filosofia de l'AVE, que tenia un sentit, no es podia fer d'aquesta manera. És com el corredor mediterrani, encara no està fet. No. I per on va ara? Per Madrid. O sigui, el corredor mediterrani ha de pujar a la Meseta per entrar després per Aragó o per País Basc a França. No té sentit. Quan el 45% de l'economia exportadora d'Espanya està en l'àrea mediterrània. Està des d'Almeria fins a la frontera catalana.
Sí, sí.
Clar, aquestes són les barbaritats de la planificació mal feta i les conseqüències són el que estem vivint.
Aquí hi ha una qüestió, per això, que amb arrel amb el CEO i amb el ple d'aquesta setmana, que és veritat que en tot això Salvador Illa queda en una situació molt, molt pobra, és a dir, no està tinguent beligerància. Sí que és veritat que no estem en la situació del procés, però no està tinguent la beligerància que s'espera d'un president de la Generalitat en defensar totes aquestes situacions davant del govern espanyol. Per més que siguin dels teus, al final, per altres motius i per altres qüestions, però Emiliano García Page no té cap mania en criticar Pedro Sánchez.
Sí.
Però són per motius diferents, però no té aquesta mania. En canvi, aquí Salvador Illa, realment, amb això se li està veient, no?, una mica les costures de la seva situació. Vull dir, tens una majoria àmplia, tens uns suports tranquils, etc., al Parlament, però sí que és veritat que des d'aquí Catalunya, de moment, perquè encara fa poc que està al govern, aquesta situació es pot sostenir, però no sé quant de temps la podrà sostenir sense ser una mica més exigent amb el seu...
Ja no només amb el govern, no, sinó també amb Adif i Renfe, no?
També, exacte.
I això és el que li retreu Junts, però que també li retreu Esquerra, no? Uh-huh. Vull dir, el ple d'aquesta setmana, Esquerra portava una proposta de resolució, de reprovació de la consellera, i es va abstenir en la votació que portava Junts, que demanava el cessament de la consellera, no? Vull dir, uh-huh, aquí és on realment té un xoc amb els seus socis, no? I té un xoc i no va poder controlar que no hi hagués aquesta reprovació per la consellera, no? Vull dir, al final l'Esquerra Republicana podria haver donat suport a la consellera, que al final és veritat que està fent tota la negociació pel traspàs, i no ho va fer per això, no? Per aquesta falta de no sé si beligerància, però sí exigència cap al govern espanyol,
que al final,
cap a Renfe i cap a DIF.
És que al final l'aposta estratègica de Salvador Illa no és la confrontació. Vull dir, per tant, jo sé el que tu vols dir, però s'estaria contradient ell mateix, mm-hmm, si ara entrés en una dinàmica de confrontació amb el govern espanyol. A més, és que Salvador, o sigui, mai el PSC i el PSOE havien estat tan units i tan integrats com ara. Vull dir, al final, Illa és el primer líder del PSC que és vist pel PSOE com un dels seus.
Mm-hmm.
Això és bastant així. I, per tant, és que fins i tot sonaria fals, saps què vull dir? Vull dir, perquè al final és que són els mateixos. O sigui, jo crec que no canviarà el discurs. Una altra cosa és que ell el que necessita és que passin coses. O sigui, i si aquestes coses no passen, llavors hi haurà un càstig. No sé cap a on, tampoc, eh?
Mm-hmm.
Perquè, evidentment, cap al PP no té sentit, l'independentisme de cap a caiguda, vull dir, la sort que té ella és que ara mateix no té una alternativa massa clara. Però sí que és veritat que la crisi de Rodalies va una mica al cor del seu missatge, que és la gestió.
Mm-hmm.
I, per tant, això sí que li fa mal. El que passa és que, d'alguna manera, jo crec que ell el que ha de fer és convèncer el govern espanyol de dir, escolta, poseu tot aquí, tots els recursos que siguin necessaris, perquè si jo m'enfonso aquí, us enfonso a vosaltres. Aquesta és la sort que té Salvador Illa, diguem, que és que ell és qui està aguantant, i Catalunya és qui està aguantant el govern de Pedro Sánchez. O sigui, si a Catalunya li va malament, si a Illa li va malament, a Pedro Sánchez li anirà malament. I, per tant, aquest és el gran argument per d'Illa, diguem, aquest és el gran argument d'Illa. L'argument del Junts i l'Esquerra és que si tu no ens, no? Que si tu no ens dones coses, et farem caure. L'argument d'Illa és, si a mi em va malament, a tu, a les eleccions, també t'anirà malament, perquè recorda que Sánchez és president, bàsicament, per un dels factors més importants, és pels vots catalans.
Mm-hmm. I la política l'està condicionant completament Catalunya, com demostra Junts, com demostra Puigdemont. Anem a veure, amb aquesta anàlisi hi ha una cosa que estic d'acord amb vosaltres, però hi ha una cosa que discreparia. No discrepo, discreparia, si projectàvem al futur el tema. Òbviament, aquí a Catalunya, el PP no és alternativa. No és alternativa. I no és alternativa per la burrícia del PP i per la miopia del senyor Feijó. Mm? Com va ser antes el Casado. Mm? Jo vaig enviar 6 cartes al Casado dient t'estàs equivocant, t'estàs equivocant. Perquè si tu vols posar un parany per no tirar endavant el PP en Catalunya, posa a l'Álvarez de Toledo aquí de cap de llista. Ja ho va fer. I ara el resultat. Brum, de ballada. Aleshores, hi ha una falta d'intel·ligència estratègica al carrer Gènova. I Feijó està caent exageradament amb això. M'ha decebut completament.
Però és que hi volia canviar, això.
Hi
volia canviar Alejandro.
Però és que no anava per aquí. Anava pitjor. Anava pitjor. Qui ha arruïnat el PP a Catalunya ha sigut deixem-ho així, la família Fernández.
Yeah.
Vale? I això ho sap molt bé, eh? L'any 90, a mi el senyor Aznar m'ha demanat que es fos ara i me carregara Jorge Fernández. I ell ho sap, i ho vaig avisar. Dic, vinc a la missió de carregar-te a tu. I ho vaig fer. Vale? La hemeroteca ho podeu veure. Va ser un daltabaix, però clar, van passar de 7 o 8 diputats a 20-21 diputats en Vidal Quadras. Se va tornar a equivocar Vidal Quadras quan se va acordar amb el clan de Valladolid. I vaig tenir que tornar a actuar jo a través de Fraga per carregar-me Vidal Quadras. No se'l va carregar el senyor Pujol, com diuen. Vaig carregar jo. I hi ha un testimoni de com el vaig carregar. Jorge Fernández Díaz estava dinant amb mi i amb Fraga de Santiago quan jo el vaig carregar. Aleshores, què està passant aquí? El paper està desenfocat en Catalunya. Ara no seria possible el pacte del Majestic.
No.
I en aquell moment va ser possible. Per què? Perquè hi havia una avinentesa, no dic absoluta, però quasi, amb Jordi Pujol. I clar, això era molt sòlid. Per tant, necessito majoria, ja te la faré jo. Per què? Hi havia una confiança plena. Ara no hi ha confiança. El PP va molt equivocat en l'estratègia de Catalunya. Molt equivocat. I jo crec que aquí...
Bueno, perquè una part dels vots que podria haver recollit el PP amb un altre discurs, ara els té, han anat a Salvador Illa. O sigui, Salvador Illa...
Evidentment, i abans van a Rivera. Abans van anar a Ciutadans.
A Ciutadans, sí, sí.
No, analitzem el tema com si fos un quiròfan i anem a fer una vivisecció de lo que és el problema. I veureu com que el PP l'ha equivocada, però radicalment, l'enfoc de Catalunya. I evidentment, el senyor Feijó s'està equivocant greument. Greument. Perquè no pots governar contra Catalunya. I si ell guanya el govern, tindrà un problema amb Catalunya. Per tant, sigues intel·ligent i posa't l'espadrap a mesclar la ferida. Perquè doncs, ja serà massa tard.
Grans problemes també que té és que hi ha Vox en aquesta equació.
Vox se fulminaria si canviar l'estratègia del PP.
Però amb un PP catalanista... Vols...
Sí.
Bueno, jo no estic tan segur.
Mira, la prova la vaig viure jo.
Sí, però...
Amb en Jordi Pujol...
Però el país ha canviat.
Amb Jordi Pujol vaig estar 40 anys col·laborant, íntimament. I l'home tenia en mi unes confidències, per exemple, em va anticipar diversos mesos la caiguda de Felipe González. Va cridar la Generalitat,
sí, però
va dir-me el cargo...
Però el que vull dir és que el país ha canviat.
No, bueno, vull dir... Però les persones no poden canviar. Les persones s'han d'adaptar al territori. I, per tant, si hi ha una necessitat, t'has d'adaptar a la necessitat.
No, però el discurs que li surt bé a Feijó, que li podria sortir bé a Feijó aquí a Catalunya, més catalanista o més a favor de Catalunya, li dona vots a un altre lloc O sigui, perdria vots a un altre lloc, saps? El vot anticatalà, a l'anar contra Catalunya, li dona vots a altres llocs d'Espanya. I si aquests vots no els recull el PP, el recollirà Vox. Aquí està, jo crec que aquí està el tema.
Carlota, el Vox és la maledicció del PP.
Clar, per això.
Vox és la maledicció
llavors,
del PP.
Havent-hi Vox, ja no sé fins a quin Vox, punt perdona, pot passar això que
dic. I Vox és un partit antipatriòtic, em sentia bé. Antipatriòtic. Venen patriotisme i és antipatriòtic. Perquè si ells tenen afinitat diguem, sociològica amb un votant del PP, ells haurien de remetre l'atac sistemàtic al PP. S'equivoquen completament. Per tant, ells juguen altres interessos. El PP no obedeix al senyor Putin. Al millor Vox sí.
I el senyor Trump.
I el senyor Trump. Vale? Per tant, aquí hi ha que matisar molt en l'anàlisi, perquè, clar, la situació és d'un desenfoc brutal. El senyor Feijóo va molt equivocat amb Catalunya, però molt equivocat.
Jo crec que va equivocat en general, però...
Bueno, jo discrepo d'ell en tota l'estratègia que té. És a dir, en la no estratègia que té.
Totalment. Sí,
en
sí.
La no estratègia que té. Que té uns bocasses allí, el Tallado i la Gamarra, que fan mossegar. No es construeix una alternativa mossegant a l'adversari. No es construeix. I llavors ell no té una estratègia, per què? Perquè no sap quin projecte proposar. Aquí està el problema. I en canvi hi ha un projecte molt clar, si ho pugui dir, for intel·ligent. Jo m'estimo ben en aquest moment en gent històrica del PP. I estic insistint en fer una carta pública al senyor Feijóo, dient que t'equivoques. Pública, firmada per persones de primeríssima fila. I ho estic intentant, per què? Perquè això no pot tirar. I el PP en aquest lideratge no pot tirar.
Ell pensa, Feijóo pensa que al final guanyarà les eleccions.
Sí, la manzana, la poma.
Pel tema del pèndol, diguem, i perquè al final és veritat que el desgast de Pedro Sánchez és molt gran i que segurament pues, haurà de pactar amb Vox, i que, però ell pensa que un cop estigui a la Moncloa tindrà les palanques per poder, diguem, fer el partit al seu, diguem, una mica més al seu estil. El que passa és que, clar, estaràs amb Vox al govern. No serà tan fàcil. I després hi ha un altre tema. Fins a quin punt aquesta manca d'estratègia... I aquesta manca, jo diria, més manca fins i tot de lideratge. El problema de... Jo crec que la meva teoria és que l'electorat de dretes espanyol, diguem, no pot suportar un líder que no sigui un premi Nobel, vale? Diguem, enteneu, per on vaig? Però un líder sense autoritat, i això és el que la gent veu en Ayuso, veu autoritat, veu una persona, diguem, capaç d'anar a mort i de carregar-se a qui siga, i en canvi Feijóo no és ni tan sols capaç de carregar-se Amazon, amb tot el que ha passat. No? Sempre està com paralitzat, sempre està com amb por de fer coses, no és capaç de carregar-se Alejandro Fernández, que és una persona que l'ha desafiat públicament abans de les eleccions catalanes, us ho recordeu?
Sí, sí.
Un error. Sí. Va fer una conferència per carregar contra Feijóo i Feijóo es queda allà com bueno, no? I no és capaç ni de... I, per tant, aquesta debilitat, aquesta imatge de debilitat que jo crec que sí que transmet Feijóo, jo crec que això sí que és un problema, i això pot provocar dues coses. Una, que no sume PP i Vox, que això ja seria, ja, evidentment, la catàstrofe per ells, i dos, que al final Vox tindrà, i això es veu a les enquestes actualment, una posició de força molt més gran que la que té ara. O sigui, ara estem veient, per exemple, amb el tema de Mazón i dels pressupostos valencians, Feijóo pensava que ja, ara ja podrien aprovar els de Múrcia, els d'Aragó, però clar, però si Abascal ha vist que tu estàs cedint, ara...
Clar, puges el preu.
Puges el preu, evidentment. I el López Miras de Múrcia li diuen no, jo vull ara això, això, això i això. I al final acabaran cedint. Jo tinc la sensació que acabaran cedint. I cedint estarà reforçant a Vox. Perquè al final... Bueno, és el que estan dient les enquestes. Vox no està baixant, està pujant.
Uh-huh. Sí.
També puja el PP, vale, d'acord. Però no tindràs una majoria de 170 o de 160 i 10 de Vox. Uh-huh. És que Vox en tindrà 30-40. I per tant...
I veurem si sumen, no? Perquè al final és el que va passar a les últimes eleccions, que no van sumar.
Sí, sí.
I que una majoria amb el PNB o amb Junts és impossible.
Totalment,
amb aquests partits. Per tant, aquest és el gran problema que té el PP.
Jo crec que amb el PNB és possible.
Això voldria Feijóo. Feijóo voldria.
Amb Vox a dins.
Feijóo voldria.
És que aquest és el...
No, és que Vox... És que n'hi ha que deixar la banda.
Sense Vox, sí.
N'hi ha que deixar la banda, a Vox.
Però els números...
Sí, però els vots... És a dir, jo no dic que vot Vox entri al govern, eh? Però necessites els vots, els seus vots al Congrés.
Però fixa't bé, Carlota. El gran error que li va robar les eleccions, la victòria final, les eleccions no va guanyar, però la victòria final és el govern. Va ser el pacte de Mazón una vegada més amb Vox, en València. Li va destrossar completament la campanya. Aleshores, clar, no pots repetir aquest error. A Vox hi ha que deixar-lo de banda. És a dir, tu has d'atacar a Vox dient, escolti, jo no vull saber res del senyor Putin, vostè està apoyant a Putin, puto. I no, és que falta talent al PP estratègic. No el té, no hi ha talent estratègic. Té bocasses, que mosseguen i mosseguen. I això, així no s'ha construït una alternativa. I aleshores, clar, si tu no tens la perspectiva de futur, evidentment t'equivocaràs. I la perspectiva de futur és guanyar vot en Catalunya. No dic guanyar a Catalunya, guanyar vot a Catalunya.
Però per fer això que tu dius, Feijóo s'hauria d'enfrontar al tàndem Aznar-Ayuso. I això no ho farà, no ho farà, perquè no té el valor necessari, ni té el lideratge necessari, ni té... O sigui, i ell mateix ja veus...
Bueno, que
no.
Si fas un pols i el perds...
Pues li passa com a Casado. Casado bis.
Ja ho sabem.
O sigui, Feijóo... Bueno, Feijóo és com la trista figura que està allà esperant a veure si per una... No, una concatenació d'esdeveniments acaba la Moncloa, i llavors ell confia que des d'allà ja podrà maniobrar. Però ja veurem. Ja veurem primer si arriba i després en quines condicions. Perquè jo el que crec que ara... Bueno, no sé, ja veurem què passa, però l'estratègia del PP, que en algun moment semblava que anava per aquí, d'anar a acabar amb Vox, això s'ha acabat. O sigui, Vox està resistint. Vox està marcant la pauta política. Sí. Està marcant la línia política. I ho està fent carregant contra el PP. Ho vam veure l'altre dia en el Congrés. El discurs de Abascal va ser més contra Feijóo que contra Sánchez. Quasi. I, en canvi, Feijóo estava allà aguantant, estoicament, no?
I per què no li tires encara, tu, si estàs al Congrés de Diputats, no li tires encara al senyor Abascal? D'on ha mamat la mamella durant tota la seva punyetera vida?
Sí.
Ahir falta valor.
Esperanza Aguirre.
No, ahir falta valor. Ha vingut del cuento. El senyor Abascal no ha fet mai res. Ha viscut el cuento. I del cuento del PP.
Sí, total.
Vale? I, per tant, si tens aquest argument, tira-la a la cara, públicament, i a veure si l'altre puja o baixa la cresta. Si puja la cresta, vindrà la segona, Vostè qui serveix? Vale? A qui serveix? Quins interessos? Vostè vol un sistema comunista capitalista com tenen els xinos i tenen els russos? Pujar l'escalada dialèctica. Però clar, si tu te calles, no tens res a fer. Escolta, més forat que té amb el tema del Sàhara, de Marroc, i el narcotràfic de Marroc, el senyor Feijóo, i no l'utilitza mai. S'ha fixat en això? Mai. Va callar. El pacte que ningú sap, de Sánchez i el rei de Marroc, ell va callar. I ahir hi ha merda. Per tant, no estan tenint una estratègia en punta. Van acompanyant, critiquen, mosseguen, però en punta
no.
És la llança, l'estratègia.
Sí.
I això ho tenen altres partits, i no, per exemple, ho té Puigdemont, no t'enganyes, té molt clar on vol anar. Una altra cosa és que ho aconsegueixi. Però clar, el Feijóo del PP no està marcant el camí, s'està equivocant. Però clar...
Aquí potser un dels grans errors és amb el tema de l'augment de la despesa en defensa, no? Que podria fer això que diu el Manolo Feijóo, de donar un suport clarament a Sánchez.
De presentar-se com un home d'estat.
Com un
no?
home d'estat i de dir, al final, la defensa sempre ha sigut una qüestió més conservadora i qui t'ho està demanant no és ningú d'esquerres, és Ursula von der Leyen, que és la líder de la Comissió Europea i del PP europeu, per tant... Seria una línia que tampoc t'és incòmoda. Vull dir que, al final, també amb aquesta obsessió de tombar Sánchez i arribar a la Moncloa, estàs perdent oportunitats de fer-ho amb aquesta...
De diferenciar-te a l'extrema dreta,
exacte.
No? Clar. Sí.
En fi, veurem. Mira, una cosa que no ens ha donat temps de tractar, que era el trencament de negociacions entre Hisenda i Treball, entre la vicepresidenta Yolanda Díaz i la vicepresidenta Maria Jesús Montero, PSOE i Sumar, pel tema de la tributació de l'IRPF, doncs ara sembla perquè la notícia de la matinada era que havien trencat negociacions i que no arribaven a cap acord, i ara sembla que sí. Ara sembla que han tancat un acord els dos ministeris, Hisenda i Treball, i la gent, els treballadors i treballadores que cobrin el salari mínim no hauran de tributar IRPF aquest 2025. Això és el que plantejava Hisenda, que l'exempció només fos per aquest any. Treball volia que tingués continuïtat. Sembla que, de moment, ha guanyat la partida Montero.
I això té tota la pinta que la decisió és de Sánchez. O sigui, al final aquí qui marca... O sigui, Sánchez en la Moncloa té un mini govern. Ell té assessors en tots els àmbits. I els ministres arriben fins a un punt, però si hi ha un punt en què la cosa encalla, qui desencalla és Sánchez, i Sánchez té, sobretot, olfacte polític. O sigui, Sánchez té una visió molt política de les coses, i ell pensa, això ho puc vendre o no puc vendre? Això va a favor del meu perfil de líder de l'esquerra mundial, que és el que ja està treballant, o va en contra? I per molts arguments econòmics, que segurament hi ha a favor de la tributació, ell ha percebut que això és una batalla que l'opinió pública i que el seu electorat la té perduda. I, per tant, li ha dit, estic seguríssim que li ha dit a la Montero, aquí has de cedir, i s'ha acabat.
Mm-hmm. Clar, al final han arribat a un acord per aquest 2025, o sigui, és allargar també.
Ja, sí, sí.
A veure què passa l'any que ve, no?
Però és que teniu present una cosa, que perdia l'elecció. La votació la perdia.
Clar, exacte.
Perquè havia votat a favor de la mesura de la Ioli, de la Yolanda, i automàticament guanyava, perquè Vox, PP, més la Yolanda, guanyava la votació i caia la derrota una altra vegada amb Sánchez. Per tant, ha sigut una mesura oportunista i prudent d'allargar el període, com dius tu.
Guanyar temps. Sí, sí.
Guanyar temps.
Pilotar d'endavant. No?
Exacte.
Que és el mateix que està fent amb el tema de l'armament.
I tant, amb tot.
Ara, no, amb l'armament li ha sortit un pinyol fort en la OTAN, eh? És el que ha fet,
que
ha fet el secretari general de la OTAN, eh? Sí, sí, sí. Ell va dir que a l'estiu serien el 2% ja, d'inversió.
És que el Sánchez és una mica...
Deixa't en pilotes, ja.
D'on està la bolita? D'on està la bolita?
En sap molt. El que no el coneix tant és Marrute, potser. Com treballa. En fi, no tenim temps per més. Ja tenim aquí l'estudi Joan Trias. Bon dia, Joan.
Què tal, Pau? Bon dia.
Què ens portes per avui?
Mira, avui parlarem d'obres a Barcelona aquest any, no? Doncs bé, d'obres al Camp Nou, de fet. En parlarem de com van aquestes obres després de que el Futbol Club Barcelona hagi allargat aquestes hores. I parlarem amb Eric Cerveto, el nostre particular Camp Nouer. També tindrem el mestre Virgili per parlar de català, i celebrarem una efemèride l'any 1985, que sortia aquell àlbum famós, el We Are The World.
Sí,
doncs
tant,
en parlarem també tant avui amb un dels grans com Carlos Bayona, i parlarem, no podia ser d'altra manera, de teatre en aquest programa. Dones de Ràdio, que està a la Villarroel, que és una passada d'obra de teatre protagonitzada per Àngels Gunyalols, entre altres, i en parlarem amb ella i amb Cristina Clemente, que és la dramaturga.
Doncs ja ho sentiu, un programa carregat de continguts. Res, no us prenem més temps, poseu-vos-hi ja. Manolo, Carlota, David, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Breve, 4 anuncis i en Joan i tot l'equip s'hi posen. Fins ara, no marxeu.
Ràdio Estel.
Set de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és molt més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381.
Taules on tastar les receptes més ben valorades.
Geografies on l'entorn és un primeríssim plat.
Denominacions d'origen que et faran tornar.
Trotamundos, l'espai que va en una sola direcció, el bon gust.
Cada dissabte a les 11 del matí et descobrim tot el que hauries de tastar per no perdre la pista a la bona gastronomia.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Els dissabtes a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aquesta és una ruta sense peatges.
Uai.
Recordi conduir amb precaució.
Bueno, estic una mica al cas, però
tampoc gaire.
Segueixi 100 metres per carrer Mallorca.
Mallorquín! Au, au, au.
Ha arribat a la seva destinació.
Si m'entrestino, pues veig la ruleta de la fortuna.
Al matí, a Ràdio Estel.
Amunt, 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 preparades.
Que el canvi d'hora no ens faci endarrerir coses més urgents. Bon dia a tothom. Passen 5 minuts de 11:15. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, a taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. Ens llevàvem avui amb aquesta notícia del periòdico. Barcelona inspecciona 52 pensions per famílies sense llar. Deixa de col·laborar amb 4 i n'expedienta 7 més. Xinxes, escarbats, humitats, aglomeracions i molta, molta brutícia. Aquestes són les condicions en les que malviuen famílies desnonades amb menors a càrrec, víctimes de violència de gènere o amb problemes de salut. Sortir del foc per caure a les brases, que en diuen. Òbviament, l'Ajuntament ja ha deixat de col·laborar amb alguns d'aquests allotjaments per persones amb necessitat urgent i, de fet, el síndic de Greuges ja ha criticat aquest model de reubicació alhora que el consistori admet que està estudiant com deixar d'externalitzar aquest servei. Sigui com sigui, mentre anem parlant de kits salvavides a Europa, de despesa armamentística o de canvis d'hora i eclipses solars per aquest cap de setmana, hi ha gent que necessita ajuda urgent. Tan urgent com per ahir. Tan urgent que estaria bé pagar impostos per l'increment d'aquestes ajudes més que per l'increment militar. Estaria bé que el canvi d'hora, que ara ve, no ens faci endarrerir aquestes coses més urgents. Tan urgents. És divendres 28 de març, quan acaba en pau, comencem la guerra.
Al matí a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Vinga, va, molt bon dia a tothom, com aneu? Com cada dia prenem el relleu d'en Pau Massip i ens posem amb un grapat de continguts de gamma extra. Abans, però, deixeu-me presentar-vos els efectius del matí. Un batalló sempre amb guàrdia i primeríssim de tot, salutació especial, com sempre, la presidenta i directora d'aquest programa, la nostra gallo Claudio particular, Mercè Raga.
Hello.
Mira-la. Hello. Aquest hello que sonarà en potència tornarà a sonar en potència aquí a Ràdio Estel d'aquí ben pocs dies. També deixeu-me saludar en Rafa Sanahuja, Olma Giró, Oriol Francisco. Què tal? Com esteu?
Bon dia.
Molt bon dia.
Sisplau, hola. No em distragueu. Hola. Perquè estic molt ocupat desxifrant el que ha deixat aquí de notes Manolo Miriam Mestre. Sempre és molt divertit veure
jo
que
ho sí. Sé, mira.
Sí, sí.
Paret absoluta.
Paret absoluta?
Sí, o com? Pàdel absolut.
Només fa, el mateix, eh?
Fa pàdel Milian Mestre.
Absolutament.
Té tota la pinta, amb el bastó. Fa així.
Joan, m'ha encantat també, allò també, de també. Tan urgent com per ahir, eh?
És que és tan urgent
ets un
com per
poeta, ahir. Ets un poeta.
No a l'alçada del guionista,
ara,
però...
Oh, mai, ara, mai.
No, no,
que ell, com era, xocolata de marbre?
Tacte de marbre i preu de diamant.
Ara. És que és espectacular. És espectacular.
També fer microcontes, tranquil·lament.
Sí, sí, sí. També deixeu-me saludar la vida pràctica, Mariona Vall, que la tenim també aquí a la,
ai, sí,
a la peixera. I els que mai fallen i sempre, hola, estan al peu, hola, del canó són els nostres homes a la peixera, com dèiem. Un home que porta la producció a dins, Ferran Capdevila.
Producció, però és una matada molt heavy.
Bueno, quanta raó.
No,
és així. També a la peixera tenim a Glòria Vallejo, de suportar les vies de so, i al servei tècnic també un tio agraït amb la seva feina, amb la feina que fa, i amb els seus companys, José Matosas.
El Ferran és un gust currar amb ell, és una cocada.
Ai.
I és molt tendre.
Ai.
És que en el fons s'estimen, són com una mena com Lauren i Hardy.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí.
Després se'n van a dinar i se'ls... Bueno, és igual.
Va, sí, sí. Tard,
se'ls
hi fa tard.
Se'ls hi fa tard.
I van al dia següent.
Quin parell.
Ai, meu. Què? El sumari?
Això, home.
Sisplau, sí, sisplau.
El sumari.
Al matí a Ràdio Estel.
Crec que s'ha d'aplaudir també sempre tot el curro que hi ha darrere, però costa molt.
Amb Joan Trias.
sé si costa molt aplaudir el curro que hi ha darrere o el curro que hi ha darrere.
Tot.
Tot, eh?
Tot, tot. És directament proporcional.
És una editorial una mica pensant en la nova direcció, saps què vull dir?
Correm. No sé què vols dir. Correm. Abundem en aquest tema, Rafa. Correm.
Correm. Podem anar al sumari?
Al fi. Gràcies. Què passarà al matí a Ràdio Estel a partir d'ara, Francisco?
Doncs com cada divendres començarem el programa Defensant la Llengua amb el mestre Virgili. El catedràtic d'Institut de Llengua Emèrit i darrer baluart del fenomen fricatiu labiodental sonor ens farà una nova classe magistral enfocada a parlar i escriure millor el català i el que és més important, resoldrà l'enigma del concurs Capravo.
Ah, bravo, sí, sí.
Capravo.
Que té la Rugesp.
Sí, senyor.
Rugesp, Rugesp. Rugesp, sí. A l'alçada de Chesney.
Vas veure el que va fer Chesney.
Va fer un regat.
Un altre cop de futbol? Dos.
Ja, home, deixa'ns un segon. Que Chesney té molt de carisma.
Chesney o Chesney? És el que fuma, aquest.
Chechi.
Tec.
El que fuma per la
regió. El polac fumador.
Ai. I a 11:15 és l'hora de l'aperitiu.
Farem un piscolabis amb Ana Polo Alonso, politòloga i escriptora especialitzada en comunicació i història de la reialesa, per parlar de les darreres notícies relacionades amb la corona britànica.
I com que en Sanauja sempre li queda un budell buit, a 11:45 farem un entrepà.
Avui en Rafa farà el sangus de rigor amb un vell amic del programa, el
petit,
DJ...
Petit sangus.
Petit sangus.
Petit sangus.
DJ i productor Carlos Bayona, amb qui recordarà la publicació del mega hit benèfic We Are The World. World, world,
world. Són The Children.
Són tres consonants.
Què ens has dit?
The Chicken.
Olma. Targeta vermella, suspensió de 5 partits.
Que boníssima, aquesta.
Perdó, perdó. No. Sé perfectament què diu la cançó. Perdó, sé que és una cançó benèfica, ho sé tot.
Perdó, però el mal ja està hecho.
És que no parla vosaltres de futbol.
Has
dit... Ah, aviam, és We Are The Chicken.
No.
Perfecte.
És la mascota del programa, eh?
En fi. I a 12:00 ens visitarà una de les grans figures del teatre català, Àngels Gunyalons. Champions.
L'acció passarà pel matí de Ràdio Estel acompanyada per Cristina Clemente, l'autora de Dones de Ràdio, un espectacle que gira al voltant de la ràdio, però també de la radioteràpia. Tres dones de generacions diferents, però que tenen un punt en comú. Les tres pateixen un càncer de pit.
I a partir de 12:15 parlarem de Bonim al cinema amb Lorea Arrizabalaga.
I acabarem el programa amb més teatre i més Freddie Mercury. Ens visitarà l'actor Octavi Pujades, que convindreu amb mi que és el Henry Cavill català.
Ah, sí?
I Jordi Calvet, aquest, autor i productor.
Aquest nivell?
Pues, si més no, a simple vista, a simple cop d'ull. És el nostre Henry Cavill.
S'ha de veure, això.
És com la Toscana, que és l'Empordà d'aquí.
Superman, sí, eh?
Perdona.
La Toscana.
Això ja en parlarem un altre dia. També vindrà amb Jordi Calvet, autor i productor de la comèdia M'entens o t'ho explico?, una obra ambientada a la Barcelona del 92, on hi suren molts prejudicis de temps passats, però que potser no es queden tallats, Rafa.
I per acabar-ho de dubar, tancarem la paradeta amb en Cesc Marginet.
El futur Premi Butaca a millor actor del planeta...
Ara.
És així. Ens deixaran ridícul un cop més, tot repassant els millors, pitjors talls de la setmana amb el savoir-faire.
Està cal, està cada vegada més cal.
Que bé. Doncs així, de ben acompanyats, arribarem, si tu vols...
A 2:00 de migdia, Joan.
El magazín del matí, amb Joan Trias.
Minut i mig i 11:15. No volies que... Com és, Francisco, perdó?
Si no em vols caldo...
Dues tasses.
No, aquest, la sintonia, la sintonia. Ah.
Si no vols pols, no vagis d'una.
Ara.
Traga-traga-tram,
eh?
Traga-traga-tram, el que tenim...
Sí. No volies esports? Doncs no. Dues tasses.
Que bé.
Però parlem d'obres.
D'obres?
El Barça, els veïns de les Corts i l'Ajuntament de la ciutat que porta el nom del nostre club han acordat ampliar els horaris de les obres del Camp Nou. Fins ara, les activitats més sorolloses només estaven permeses de dilluns a divendres de 8 a 8. Ah. A partir d'ara, l'horari de... per fer servir la maquinària és una miqueta més generós. 24 hores.
Perquè no n'hi ha més, eh?
24 hores d'un estot de martells, maquinària pesada i ràdio teletaxi de fons.
Mare de Déu.
De moment... No paren. De moment la mesura s'ha aprovat per 15 dies, però amb possibilitat d'allargar-ho més en el temps si tothom compleix els seus requisits. En parlem a aquesta hora amb el nostre corresponsal a les obres del Camp Nou. Ja el coneixeu, el propietari dels comptes de TikTok i Instagram, Camp Nou Now, on penja diàriament vídeos del progrés de les obres. Eric Cerveto, Camp Nouer, què tal?
Què passa, Camp Nouer?
Què passa, Camp Nouer? Què passa?
Com va el dia?
Va bé, va bé.
No tan bé com a tu.
Exacte. Ja, ja.
Escolta, Camp Nouer, ja hem començat aquest festival o no d'obres?
Sí, sí, sí. El festival d'obres porten bastantes setmanes ja. Realment dissabte ja porten treballant bastantes setmanes, però bueno, tot sigui perquè s'acabi el més aviat possible.
Sí. Tot sigui pel Barça.
No sé si deu ser l'únic veí de les Corts que està content per aquesta mesura de les 24 hores. Saps el que et vull dir?
Estic content sempre que no facin soroll per la nit, també.
I això es compleix o no?
Jo ara, bueno, millor ara també que a l'estiu. O sigui, que avancin tot el que puguin ara, que quan vingui el bon temps, que ja vulguis dormir amb la finestra oberta, doncs ja no facin soroll per la nit.
Clar, 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 clar. No sé si has pensat en obrir un canal 24 hores.
Bueno, ja hi ha hagut gent que m'ho ha demanat, perquè el directe que tinc a YouTube i a Twitch em diuen, ostres, podries deixar-lo per la nit, a veure si es veu, però sobretot jo crec que estan treballant a les plantes subterrànies, a les plantes, ja que hi ha dos pisos subterranis, per poder continuar treballant per allà sota i no utilitzar la maquinària pesada que està a la part de l'exterior.
Perquè paguin els Ferraris.
Sí, sí, sí.
Perquè
sí.
Les plantes superiors, diguéssim, el que ens interessa al poble, que és la grada, allò com està?
Bueno, ho va fent.
Va fent, eh?
Va fent.
És un eufemisme de no acabar això.
Va fent.
Poc a poc.
I,
cada cop està millor.
No sé si has pensat també en llogar el balcó com el Sant Fermines.
Ara, o no?
Bueno, es podríem fer visites premium, no, però també...
Molt bona.
També es valora la tranquil·litat. Al final també no deixa de ser casa meva.
Clar. Recordem que els teus comptes, Camp Nou Now, i penges les obres del balcó des de casa teva, per exemple, aquest dimecres.
Passa, Camp Nouers! Bon dimecres! Avui vídeo lleugeret, vídeo rapidet, ja s'està fent... Són les 7 i pico de la tarda, ja... Soy amb el resum. Allà ja han acabat totes les cel·les de la premsa.
Escolta, Camp Nouer, 115.000 seguidors a Instagram, 123.000 a TikTok, un increment que coincideix amb l'inici de les teves cròniques al matí a Ràdio Estel. Coincidència?
Totalment, és que si no fos per Ràdio Estel el meu èxit seria nul.
L'efecte que
tenim. És així. Ens queda res, mig minutet. Com van les obres a aquesta hora?
Home, doncs van bastant bé. Tenen molta part de primer anella VIP ja formigonada i també estan traient molt material per la part del carrer que té la maternitat. El carrer de la maternitat estan traient molta terra que allà encara queden per fer les dues plantes inferiors del pàrquing. És l'única zona encara que queda per excavar sèriament al voltant de l'estadi.
Camp Nouer, Eric Cerveto, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben gran, eh?
Com sempre, que vagi bé.
Que vagi molt bé. Et seguim per les xarxes.
Què passa?
Nosaltres que res, anem a publicitat i de seguida continuem amb el Matías Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta Chichester Psalms, de Bernstein, un cant a la convivència entre religions. Amb més de 180 cantaires de cors catalans i sota la direcció de Xavier Puig, el programa inclou obres de Jenkins, Copland, Barber i Rahman. Un viatge musical per les cultures cristiana, jueva i islàmica per pregar per la pau. Diumenge 6 d'abril al Palau de la Música Catalana i gira de concerts a Terrassa, Lleida, Igualada, Granollers i Tarragona. Entrades i més informació a osvallès.com. A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Radiofórmula. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Quiero el cuchillo, por favor.
Ojut, perquè darrerament tenim molta actualitat sobre autoescoles.
En el auto de papá nos iremos a pasear y vamos de paseo, ti, ti, ti. En un auto feo, ti, ti, ti. Pero eso no importa, ti, ti, ti. Porque llevo toda...
Vinga, posem el canvi a cinquena per parlar de diversos temes, per exemple... El nou carnet de conduir per als 17 anys que, en principi, aprovarà la Unió Europea. Sí, 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 abans de fer la selectivitat ja es podrà fer el carnet de conduir. També, una mica, darrerament hem llegit que tenim les autoescoles de Barcelona en crisi, amb llistes d'espera doncs, més llargues que quan es posa a la venda un nou iPhone, una cosa increïble. I després també tenim una mica de fons el carnet de conduir digital, que sembla ser que també vindrà carregat de tecnologia i que també està impulsant la Unió Europea. Per conèixer l'opinió dels professionals i parlar de tot plegat, ja podem saludar el Germán García, que és professor de l'autoescola Roca, i al final és una institució. Benvingut, Germán, bon dia.
Què tal? Moltes, bon dia, bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres, ens fa molta il·lusió. Escolta una cosa, clar, abans que res, un tema personal, perquè ja que tinc el telèfon m'interessa molt, a veure si em pots ajudar. Germán, tu fa res que he fet una revisió del cotxe i m'han dit que s'havia de canviar la tròcola, val? I que això era molt car i em van cobrar molt car. Quant costa normalment canviar la tròcola del cotxe?
Bueno, la tròcola segurament se referirà a la junta de la tròcola. Y eso puede costar en función de de las ganas que tenga el que te quiera cobrar. ¿Sabes? De lo caro barato de lo amigo que seas de él o no.
Ya,
así
ya,
es.
Ya, bueno, pues le tengo bastante confianza, pero aún así tengo que investigar un poco más porque
me he sentido
un poco intimidado con la factura. Bueno, a ver, el Snows Carnets, Germán, para los joves de 17 años. ¿No es más aviat?
Hombre, yo creo que sí. A ver, tú ponte la situación, ¿eh? Una persona con 17 años, claro, el que seguramente van a exigir un acompañante, un adulto que sea el padre, la madre o un tutor legal,
sí.
Pero tendrá que ir con un vehículo sin un doble mando. O sea, cuidado, ¿eh? Cuando le digas al chico frena, confiarás en que frene, porque tú no tienes nada para frenar el coche en tu lado. O sea, que lo veo un poquito difícil,
tal y
como está el tráfico en España.
Y me sumo, sí, me sumo a este pensamiento, porque otra de las preguntas que había pensado hacerte es, vamos a ver, ¿tú permites que el chaval o la chaval, los chicos, las chicas, se saquen el carnet de conducir a los 17 años, pero les dices que tienen que ir siempre acompañados de un adulto? Claro, dices, bueno, entendemos que este adulto tiene que tener carnet de conducir. Entonces, un poco, ¿para qué le sirve si podría ir conduciendo el adulto, no?
Claro. A ver, esto ya funciona en algunos países, ¿eh? Ya lo hacen así. En Estados Unidos lo hacen así.
¿Ah, sí?
Que se exige, sí, hay países que ya lo hacen desde hace mucho tiempo.
Uh-huh.
Lo que pasa es que precisamente y estos países que hacen esto luego llegan a España y no les vale su permiso de conducir. Tienen que empezar de cero desde aquí.
Ya. Bueno, o sea, en fin.
Más que nada, pero nos sacamos una idea del valor que le dan a ellos el tema de su examen de conducir, que es en un recinto cerrado, muy fácil, unas preguntas muy fáciles. Eso sí, con 17 años están conduciendo con su padre, su madre, pero luego llegan a Europa, llega a España, por ejemplo, sí. Y no les sirve su permiso de conducir. Ya. Tienen que empezar con el teórico, hacer sus prácticas, superar un examen de tripulación.
Sí. Y ahí entras tú, Germán, como profesor de autoescuela.
Claro.
Escucha, cambia, bueno, esto a mí sinceramente me llama mucho la atención. No le acabo de ver el sentido de que se adelante un año el carnet de conducir. No lo sé, igual es una cosa de negocios, no lo tengo muy claro. Pero otro tema que queríamos tratar contigo es pues a las autoescuelas de Barcelona, que tenemos estas listas de espera de hasta 3 meses. ¿Esto por qué es, Germán? ¿Tú lo vives?
Tres y más. Me estás diciendo poco, ¿eh? O sea, hay algunas que sí que es verdad que, o sea, en nuestro caso viene a ser entre 2 meses y medio o 3, pero hay algunas que mucho más. Yo tengo un vecino que su hijo aprobó la teórica en octubre y a día de hoy no ha empezado prácticas en su autoescuela.
Madre mía. O sea,
octubre, ¿eh? Llevamos ya 5, casi 6 meses.
O sea, el problema es las prácticas, ¿eh?
Sí, las prácticas y, bueno, y exámenes, porque resulta que tráfico a cada autoescuela le asigna una serie de exámenes, un cupo, digamos, en minutos,
sí.
Y la autoescuela tiene que repartir esos minutos en cada alumno que quiera subir. Claro, no puede subir los que quiera, ¿me explico?
Claro,
si
claro.
Si da, por ejemplo, 60 minutos, pues sí. Solo podrá subir a 2, 30 y 30.
Madre
mía. El tráfico reparte los minutos en función de la disponibilidad de examinadores que tenga.
Vale, por lo tanto, una buena profesión debe ser examinador y también profesor de autoescuela, ¿no?, en estos momentos.
Sí, en estos momentos sí, porque además falta mucho profesor.
Sois un poco como las enfermeras, ¿eh?, que van buscadísimas también, o los enfermeros.
Sí,
sí, sí.
Sí, la necesidad, es la demanda.
Y es muy complicado, perdona, es muy complicado. Yo ya sé que tú llevas... ¿Cuántos años llevas como profesor de autoescuela,
Germán? 15 años,
15. 15, bueno, son bastantes. Es muy complicado. ¿Qué tienes que hacer para ser profesor de autoescuela?
Bueno, no es nada complicado, no es difícil. El problema está que, digamos, que es muy extenso el temario, es bastante extenso porque son 10 asignaturas, y además el proceso es bastante largo, y porque dura aproximadamente desde que te apuntas a la primera convocatoria hasta que acabas del todo unos 2 años.
Ah, pues eso sí, ahí tiene que invertirle bastante.
Es muy lento.
Invertirle tiempo, pero bueno, después si lo consigues superar, vas a tener un trabajo, sí. Y además es un trabajo, perdona, yo recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de cuando me saqué el carnet de conducir, que ya hace bastante, porque me lo saqué a los 18 justamente y tengo 45, imagínate, pero sí, sí. Yo me sentía como muy bien acompañado por los profesores y yo qué sé, era bastante dinámico por lo que yo veía. Soléis ser majos los profesores de autoescuela, esto es así, Germán.
Sí, en general sí, hombre, uno de los requisitos es tener mucha paciencia. Si algún profesor no tiene paciencia, pues
eso
no está en su oficio.
Eso es. Y además, ¿sabes? Te puedo decir hasta frases que me decía el profesor, es
sí,
igual,
dime.
Lo dejaré. Bueno, lo puedo decir, no, yo recuerdo cuando parábamos en los pasos de peatones, si cruzaba alguna señorita bien parecida, me decía, hay que dejar pasar a las señoritas, algo así me decía. Esto, sí, esto. Hoy en día a lo mejor lo habían despedido ya, pero vamos, que
era, sí, hoy día sí, te lo aseguro.
Era gracioso. Escucha, Germán, vamos a ver. Sí. Ya para ir acabando, porque se nos escapa el tiempo, sí. A mí tengo, no sé, tengo un feeling, tengo como una especie de sensación interior. Tú por casualidad no tendrás algún alumno ilustre, ¿no?
En teórica, sabes que yo he estado dando a los jugadores del Barça, digamos a los que están residiendo en Masía o alguno del primer equipo. Sí, llevo 3 años haciéndolo.
3 años, con estos jugadores. Pero estamos hablando de primer equipo, ¿eh?
Sí, sí, claro. Por ejemplo, ahora el primer equipo está el Mar Bernal, ¿vale? Que está
¿Lo tienes ahora en plantilla?
Sí, en teórica, se apunta a la autoescuela, sí.
Y perdona, en teórica, claro, te iba a decir, hombre, si está lesionado, no le hagas forzar mucho.
No, aparte que no tiene los 18 años, o sea, se está preparando para la teórica.
Sí.
Nuestra intención es que apruebe cuanto antes, así cumplirá con una espera, que será moderada la espera.
Sí.
Y luego empezaremos prácticas para que supere el de circulación cuando tenga los 18.
Perfecto. Porque tiene 17, como tú me dices. ¡Hay otro jugador en la plantilla del Barça!
Claro, también, igual, exactamente igual. Ya se ha apuntado en la autoescuela, está el chaval trabajando, me consta, está haciendo test, se lo está tomando muy en serio.
Muy bien.
Y al final, pues supongo yo que cuando vayamos al examen teórico, aprobará.
Claro. O sea,
que lo toma tal y como me está diciendo y estoy viendo... aprobará seguro.
Maravilloso, y seguro que muy bien acompañado. Yo sobre todo espero y deseo que cuando lo acompañes para hacer las prácticas, si es que lo acompañas tú, pues le digas que no se puede poner música porque creo que es muy partidario del reggaetón y puede ser muy complicado. Puede ser muy complicado conducir con reggaetón. Por lo tanto, Gaby, Cubarsí, toda esta
claro,
gente.
Claro, Gaby, Cubarsí, coche.
Además he leído que Cubarsí como que muy majo, ¿no? Muy amable, muy...
Bueno, Cobar sí es una excelente persona.
Excelente.
Muy humilde, humilde. O sea, puedes hablar de él de lo que quieras, de lo que te puedas, no sé. Como cualquier chaval, pero... Es increíble, no esperaba que fuera así.
Imagínate, pues nosotros que nos congratulamos, porque ya lo vemos en el campo, que se le ve, estamos todos enamorados, tanto de Lamine como de Cubarsí y de toda esta generación de futbolistas. Germán García, de la Autoescuela Roca, muchas gracias por estar con nosotros, por valorar todas estas noticias relativas a los carnets de conducir, la edad, etcétera, etcétera, y mucho ánimo para guiar a nuestros futbolistas más jóvenes, los que somos cules, lo valoramos mucho, en estos primeros pasos en el camino de la conducción. Germán, ánimo y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Adeu.
Venga, adeu, adeu. Y venga, nosaltres que estem a punt d'arribar al punt de les 11 del matí, escoltem l'actualització de les notícies amb Xavi Toscano.